Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que fem ací a VilaWeb cada dimarts, que va començar Jordi Vendrell a Catalunya Ràdio l'any 95, parlant d'internet, tecnologia, del que fa la gent amb internet i la tecnologia, sobretot, el Martí Crespo, com cada setmana.
Hola, bon dia.
El Saul Gordillo, avui.
Hola. A la primera vegada, amb el nou format.
Fent un parèntesi en la campanya electoral. Estàs viu?
Estem vius, sobrevivim.
Molt bé, i avui tenim amb nosaltres en Carlo Milani, del col·lectiu Hipòlita, que acaba de publicar un llibre que es diu El lado oscuro de Google. Benvingut,
hola.
Carlo.
Hola.
Avui és dimarts, quan gravem això, quan ho escolteu amb el podcast, vés a saber quin dia és, però avui dimarts a la Universitat Lliure de la Rimalla, a la Ronda Sant Pau 12, s'ha fet, ja no sé en quin temps històric estic, la presentació d'aquest llibre, que és un llibre de l'editorial Virus, que parla sobre Google, diguem, és un llibre crític amb Google, i del qual parlarem ara amb el Carlo. Amb tot plegat, en aquesta estranya setmana electoral, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com deia, avui parlarem sobretot del llibre El lado oscuro de Google, Història i futura de la indústria dels metadatos. La versió en espanyol d'aquest llibre ha estat feta per Editorial Virus i l'assigna un col·lectiu que es diu Hipòlita, un dels membres del qual és Carlo Milani. Carlo, què és Hipòlita?
Intentamos comprenderlo nosotros también, porque
no es
clarísimo. Es aclarado que es un grupo de gente que trabaja sobre los imaginarios tecnológicos. Uh-huh. Es decir, que todos nosotros estamos involucrados en un mundo relleno de tecnologías, y los seres humanos son seres de tecnologías, en el sentido que el lenguaje es una tecnología, una técnica. Uh-huh. Y los libros y los objetos tecnológicos son nuestra naturaleza, en un sentido, y por eso creemos que tendríamos que comprender mejor cómo relacionarse con eso. Uh-huh. Eso es un poquito. Y Hipòlita es el nombre de nuestra ordenadora, claro.
Ah, está bien.
Y la reina de las Amazonas también.
Molt bé.
Tot metafòric, aquí.
Bona idea. El motiu d'estar aquí és bàsicament per la presentació d'aquest llibre, que el lado oscuro de Google, que jo crec que el Martí té preparat en el seu informe un poc la explicació de què va tot plegat, no?
Bé, sí, ho intentarem.
L'informe de Martí Crespo.
Digues, Martí.
Vinga, doncs la història, suposo, d'aquest llibre doncs parteix de fa molts anys, o com a mínim molts anys, a internet, el 4 de setembre del 1998, que és quan es va presentar en societat Google, un cercador ideat per dos estudiants de la Universitat de Stanford, a Califòrnia, i que en poc temps doncs va revolucionar la manera com buscar i trobar informació a la xarxa. En aquella època, respecte als directoris que hi havia, que era doncs el Yahoo, per exemple, o els motors de cerca en brut com AltaVista, que per cert encara funciona. AltaVista
encara funciona?
Com encara existeix. Em vaig espantar l'altre dia.
És emocionant.
Doncs bé, en contrast amb aquests dos sistemes de cerca que hi havia a l'any 98, doncs el cercador de Larry Page i Sergey Brin, que són, diguem-ne, les ànimes de Google, doncs oferia resultats molt més refinats. L'èxit fulminant de Google no només depenia, diguem-ne, de les cerques refinades que oferia, sinó també, doncs, potser una espècie de filosofia o cultura internet que impregnava l'empresa, en el sentit, doncs, que els treballadors, diguem-ne, tenien una nova manera d'organitzar-se a dins de l'empresa, era la feina semblava més flexible, més relaxada, més humana en certa manera, potenciava la creativitat dels treballadors. També hi havia una tensió pels internautes, que potser altres empreses no tenien, és a dir, en el cas català ho tenim molt clar, doncs, amb el tema del català, de la llengua catalana, va adoptar, doncs, el català en les seves primeres eines sense preguntar-se més enllà, doncs, que hi havia una comunitat a qui s'havia de dirigir, i també parla o utilitza el català, però també utilitza el Klingon com una altra comunitat, doncs, que és potent a la xarxa.
El llatí, ara es pot usar el Google també, Translate en llatí.
Evidentment. I després també hi havia una filosofia també d'utilitzar, doncs, els codis lliures o sobretot, doncs, la gratuïtat, no? Són, diguem-ne, feia molt llaminera, doncs, l'aposta per Google. Basant-se en les cerques, basant-se en els serveis o en les aplicacions, el que en diem el núvol, el cloud sourcing, o a la i en la publicitat, diguem-ne, per mantenir una mica, doncs aquests serveis, des de 1998 Google ha anat creixent exponencialment, ha crescut en borsa, evidentment, ha crescut en serveis, em sembla que hi ha la llista, no sé si són 200 serveis o aplicacions, la majoria gratuïts, i evidentment també ha crescut en volum, no? Ara estava mirant que em sembla que ja té quasi 1 milió de servidors repartits per tot el món per funcionar. Aquesta mateixa dimensió de Google també és la que pot arribar a fer por, i una mica jo crec que és el llibre, ens explica aquesta altra dimensió, és a dir, la macrodimensió de Google, les dades que té de tots nosaltres, l'ús que en fa, les pressions que pot rebre de governs, les pressions que pot exercir Google, diguem-ne, els governs o els seus usuaris, són temes, doncs, que es tracten en el lado oscuro de Google i que suposo, doncs, que l'autor, un dels autors que tenim, doncs, avui, i que agraïm molt que hi sigui, perquè em sembla que acaba d'arribar de Milà,
sí, sí,
fa
sí,
una hora o dues, doncs bé, suposo que ens ajudarà, doncs, a pensar-hi, a reflexionar-hi i veure, doncs, quina és l'altra cara de la moneda de Google.
Carlo, Google es va fer famós amb aquell lema de Don't be evil, no siguis dolent, però Google és evil, és l'evil ara, és el diable, és...
No es que es malo Google, es que el problema es que la metodología que utiliza necesariamente una empresa como Google no puede ser buena para definición. Por supuesto, ninguna tecnología es buena para definición, y no es mala y no es neutra. Es una tecnología, es decir, un campo de posibilidad abierto. Y es estúpido pensar que una tecnología puede ser utilizada y no hacer mal. La idea de Google de propagandar un capitalismo blando, es una idea muy buena para hacer dinero, pero no es una idea realmente que en la práctica en marcha, ¿cómo decir? Es una idea ideológica. Hay una ideología, la ideología que es el lado oscuro de Google. Para nosotros la ideología que no es buena es la idea del crecimiento ilimitado, porque Google puede ponerse en marcha solamente si nosotros lo utilizamos. Y la gratuidad de ese servicio, por supuesto que es diferente de los servicios públicos, eso es la grande diferencia, es un servicio privado y no es malo eso en general, pero es malo que nosotros, la población, no puede controlar lo que hace Google. No hay un control democrático de eso. Eso es un problema ya para nosotros, claro.
Bueno, y sobre todo que yo soy de los que opina que Google no es gratis. Yo pague la meua información.
Claro.
Yo dono información a Google a cambio de servicios. Es decir, yo no pague en moneda, pero pague en especies. Pague amb les meues dades, ¿no? sap qui sóc, sap el que faig.
I Google en treu beneficis de les teves dades. Vull dir, pagues indirectament, però pagues. Sí, evident. Sí.
Però això, tu creus que des de l'inici, des del principi?
Sí.
O ha sigut el fer-se gran que Google ha entrat en un procés d'hegemonia i
no,
tal?
No, és ja en el sentit de Brin e Page, si guarden a los primeros motores, al primer motor de búsqueda que han hecho, la idea es de la gestión de toda la información de todo el mundo. Por eso yo diría que es un proyecto, una idea muy occidental, del occidente, en el sentido de la ilustración, Lumière.
Sí.
Porque es una idea de clarificación, de control global, de ver mejor, saber más, más. Es realmente la extremización de la ilustración. Pero hay una cara oscura, un lado oscuro de la ilustración que sabemos todos, Horkheimer y Adorno, es la dialéctica negativa, es el problema que es el control tecnocrático llega a es una hegemonía real sin control democrático y que va a explotar los usuarios en el sentido que nosotros, como tú dices, nosotros somos las monedas de Google, porque las relaciones entre los individuos es la moneda con la que se paga Google.
Si en algun moment estàs més tranquil parlant en italià, parla en italià. No. Veig que estàs intentant fer un esforç, però aquí ja ens entendrem. D'alguna manera o altra ja.
Più o meno ci capiamo.
Escolta, en el llibre vosaltres expliqueu casos, és a dir, n'hi ha el cas famós de Xina, que seria el més visible, no? De com Google, no només Google, Yahoo, aquí, a Xina és intocable ara, el que Xina vol tothom s'hi plega, no? Però hi ha el cas de Xina que seria el més clar, però altres parleu de que Google realment té una participació activa en la censura, a vegades de webs, de projectes, etc., no? que és poc conegut pel públic. O sigui, la gent pensa que Google ho té tot, però Google no ho té tot, amaga.
No mostra tot.
Sí,
no?
Sí. Hay dos razones para hacer censura en Google, pero en general sobre los motores de búsqueda. La primera razón es una razón técnica, es decir, que no es posible de buscar algo sobre el Internet realmente. Es necesario antes, por razones técnicas, de copiar, hacer una copia de toda o la mayoría de internet, del web, diríamos, en mi computer, en mis ordenadores, los servidores.
La famosa copia en memoria.
Hacer una copia y luego lanzar los spider, los motores de búsqueda sobre la esa copia. Base de datos y luego servir los resultados. Es por eso que no es posible cuando tú haces una búsqueda en un pico segundo, no sé, tiene 10 millones de resultados. No tenemos una tecnología que puede hacer esto ahora, y puede ser no la tendremos jamás. Lo que es posible es de hacerle las búsquedas
sobre la prima, primero sobre la
y después servir a los resultados de la búsqueda. Esa es la razón técnica por la per cui no es una no puede tú si tú buscas Hipólita sobre internet hay una censura en el sentido que tu computer, tu conexión, tu histórico de navegación es una manera para filtrar la información y llegar a un resultado que no es necesariamente el resultado de los otros. eso es una censura en el sentido que no es igual para todos. E poi c'è una ragione politica, hay razones políticas para hacer una censura, es decir que quando Google diventa troppo grande, demasiado grande, cozza,
choca
contra a los poderes constituidos.
Y contra los intereses estados, comerciales.
Los estados, los intereses. Porque si tú tienes una empresa privada que conoce mejor a los ciudadanos que los estados, hay un problema por los estados que ejercen el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia es algo que puede ejercitar solamente si tienes las informaciones. Y Google tiene más informaciones que muchos estados. Uh-huh. Por eso hay necesariamente tienen siempre de più que hacer compromisos con los estados, con los militares, con
sí, el porque... tema, las fotos del Google Earth, por ejemplo, en algunos casos han fet compromisos o tota la polèmica que n'hi ha amb que a través del Google Earth captaven dades de wifi, coses així que anava creant.
L'Street View també.
Tot el problema de l'Street View, no? Clar, però n'hi ha, perdona que insistia, però n'hi ha censures concretes i clares que responen a interessos comercials.
Sí, claro, también.
Vosaltres en el llibre parleu d'algunes, no? Del tema que dels barcos, de, com es diu això? L'Ocean Lines, no? Per exemple. Sí, sí.
Com... Royal Caribbean Cruise sí. Lines.
Sí, sí. Sí, perquè si hay... la qüestió és que... com guadagna Google? Com gana dinero?
Sí.
Con las publicidades,
claro.
Es la benzina del capitalismo, uh-huh. La publicidad. Y Google es un gran capitalista y tiene que tener mucha publicidad. Ma la publicidad que fa Google es diversa da quella dei giornali, dei mass media, es diferente. Todos pueden comprar publicidad sobre Google. Al contrario, en los periódicos, en las televisiones, es más difícil porque tiene
que, sí, es
más cara, etc. Google es capaz de activar un mecanismo que llamamos long tail, coda lunga. Tienes un andamiento hiperbólico. Muchos objetos vendidos de poco, de los bestsellers. Después nada, y después de millones de objetos vendidos de una en un ejemplar. Si transporta esto en el mundo de la publicidad, sucede que yo, por ejemplo, puedo vender cibo per gatti, comida por gatos. Ragazos, solamente en mi cercanía. Y yo no tengo otras personas que me hacen concurrencia,
competencia.
Y por eso tengo que hacer solo un tengo me sirve solamente una pequeñita parte de Google. Es solamente un usuario, dos usuarios. Y por eso la competencia es completamente diferente que en la publicidad normal.
Pero la suma total
si tiene negocio. Royal Caribbean y hay alguien que va a comprar esas palabras, hay un choque entre si alguien va a comprar la palabra el lado oscuro de Google sobre Google.
Sí.
Las búsquedas van a ser desviadas para el hecho que hay del colegamiento enlaces pagados. Eso es el problema con la censura. Si hay alguien que ha pagado sus palabras y alguien que logra con mecanismos técnicos a ser en los primeros de la lista... Google hace una censura.
Ara n'hi ha moltes empreses que són el que es diu reputació online, que és això, és gent que compra per amagar enllaços, perquè
per baixar-los.
Si l'enllaç està a la segona pàgina ja no el mira ningú. Clar. Si no està en els primers ja no el mira ningú.
Però això té, té a veure amb la neutralitat de la xarxa, en el fons? O és altre tema? No té...
La neutralitat, no.
És a dir, Google no, no és neutral, en el fons.
No, no, no puede ser.
O sea,
però nadie puede. El problema es que Google pretende ser neutral, pretende ser el hijo,
mostrar-se
com, però ara neutral. ara ja s'ha tret la màscara, perquè fa poc Google ha apostat per crear com dues internets, no? Sí. De dos velocitats, i per tant
veure, sí.
Google comença a destapar-se una mica, no? A desacomplexar-se en aquest sentit, no?
Sí, sí.
Però al mateix temps i en la línia del que tu deies abans, aquest capitalisme en alguns llocs sí que fa el capitalisme de Google, de la manera que ho has explicat, sí que és una garantia de llibertat en molts llocs o en molts països o en alguns llocs. És a dir, que Google s'enfrenti als estats o que tingui més informació que els estats, en el fons potser ens va bé en alguns estats o en alguns països.
Sí, sí. Depèn... en...
Creo que és millor de la de Xina o de Birmania o de
és sí. Això.
O també des dels Estats Units. En els Estats Units Google és de izquierda. Eso es decir que es mucho mejor de, no sé, Facebook, mucho 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 mejor, pero no es mi ideal.
Ya, ya. Però, bueno, per exemple, en Catalunya, Google, i lo comentava Martí al principi, és un aliado per als catalans, per la presència del català en internet.
És un aliado també de los leguistas en Itàlia. És un aliado de tota la independència en general, perquè la diferenciació és el juego de Google. La diferenciación que ellos pueden controlar desde el alto. Eso es,
sí, bueno, yo creo sí, que però
és
si l'àrbitre no està
assistent... És més l'atenció a les comunitats, no? O sigui, per això sí. Et deia una mica que potser doncs, que fa atenció al català, però fa atenció al Klingon, no fa atenció a, jo que sé, a qualsevol altra d'aquestes llengües, o l'esperanto, no? Per exemple. Vull dir, no és tan... Jo crec que Google una mica supera el debat aquest doncs, polític, i va a més doncs, a cultures o usuaris, és que al final el que està buscant és usuaris, i és això, vull dir, si troba uns usuaris diferenciats, un grup diferencial,
mejor.
Millor per ell, perquè els pot atraure a tots, no? Vull dir, mentre els altres, mentre la competència està fent, jo què sé, grans portals per països, Google ja se'n va directament a targets molt, molt concrets, no? I vull dir...
Bueno, un problema és que no n'hi ha competència, no? Perquè
clar,
per exemple, clar. Quan van traure el Wolfram Alpha semblava un projecte interessant, l'Alta Vista que comentaves abans, però Google no té competència.
No, però aquest és el principal problema. Wolfram, per exemple, tampoc anava contra Google, o sigui, no era l'anti-Google, sinó era un complement, o sigui, era una altra manera de cercar, però tampoc volia, o sigui, menjar-se,
sí, però,
Google.
Però, no? Però segurament un problema important és que Google no té competència, és un monopoli. De fet,
sí, sí.
L'altre dia veia unes xifres, el no sé quant per cent del tràfic d'internet és Google, és espectacular, no sé si era el 30 i pico o el 40 i pico per cent del tràfic d'internet és estrictament Google, no?
El que li passa també a Google per això és respecte al domini, és que clar, vull dir, s'ha segmentaritzat o està fent, està oferint tants serveis que sí que està picant-se les mans en molts, vull dir, tot el tema aquest de les xarxes socials, Google ha intentat el Wave, ha intentat el Buzz, no se'n surt. Twitter és Twitter, Facebook és Facebook, i ara Facebook també amb el tema aquest de la missatgeria i el correu electrònic, déu-n'hi-do, si comença a donar a 500 milions d'usuaris correu electrònic, a veure què li passa a Google, no? Vull dir que en cerques sí que Google està potent, però jo crec que també ara està començant a veure que...
Sí, sí. És dir que... No es que nosotros hemos escrito un libro sobre Google porque estamos contra Google.
No li teniu mania.
Para nada.
El feu servir, no?
Solamente es muy grande, era muy grande, porque este libro tiene como cuatro años.
Ah, ya, sí.
Pero creo que la análisis es la valable todavía, porque... El problema no es Google, es la metodología. La metodología es la dominación de la información. Pero si tú hablas de Facebook, por ejemplo, ahora estamos escribiendo un libro sobre los social networks, redes sociales, y si tenemos que hacer una comparación, Google es un proyecto, una idea liberal de izquierda americana. Facebook es un proyecto libertarian de la derecha fundamentalista antiestática americana. Es un proyecto totalitario. Google es un proyecto totalitario en la información, en el sentido de la dominación tecnológica, pero no es un proyecto totalitario en el sentido político. Facebook es un proyecto totalitario en el sentido político. Realmente en el sentido político. Hay financiadores que financian...
Es el Tea Party.
Sí, sí. La derecha del Tea Party.
N'hi ha encara, dreta, darrere del Tripartit?
Jo diria que el Tripartit al final.
No.
Hi ha Facebook.
Los suprematistes serien.
I és Facebook.
Hi ha Facebook, caram. Dius que...
Perdona, i la Wikipedia què seria?
No sé, la Wikipedia es diferente, es algo muy diferente. Wikipedia es muy buena para si buscas algo que es de un saber enciclopédico, técnico, científico, es muy buena Wikipedia porque hay mucha gente que puede, es claro que 2 más 2 es 4 en la matemática euclidea es 4, perfecto, todo el mundo puede... para buscar datos históricos, literarios, no es muy buena.
No, i depèn dels països. Per exemple, la Wikipedia en espanyol té un problema important, que és que és conegut, que per exemple, que la FAES, que és la Fundació del Partit Popular, financia editors de la Wikipedia, que per tant col·loquen la ideologia de la FAES, no descaradament, no allà de dir, però els articles de política tal els retoquen molt, no? Però quina seria l'alternativa? Perquè a veure, Google és liberal i perillós, Facebook és per ara per morir-se, la Wikipedia pot tocar, n'hi ha alguna alternativa?
No.
Ah, vale, ens suïcidem directament.
No! Sí, no, perquè això és la pregunta al final de tot.
Ens fem liberals, ja està.
No, el problema és que si quieren un motor de búsqueda que va a servir a millones de resultados al pico segundo y una... mail de 10 gigabytes y todo más y si quieren I'm feeling lucky Google, la solución mejor es Google.
Claro.
Si quieren otra cosa hay que construirla, las alternativas hay muchas alternativas en el sentido. Sí, Google es la idea de la objetividad científica, teórica, no práctica, porque hay filtros, necesariamente hay censura, digamos. Si quieren una otra cosa, para, por ejemplo, un motor de búsqueda completamente subjetivo, eso es posible. Hay que hacerlo, hay que construirlo. Pero es posible. Yo creo que Google es ahora empieza a devenir algo de completamente subjetivo. Hay sugerencias.
Sí.
Están hechas sobre tu navegación. Intenta devenir algo de subjetivo sobre tu historia de navegación.
Uh-huh.
Eso podemos hacerlo del principio y sin tener un aparato de control gigantesco centralizado. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la información independiente podemos hacerla no pretende, si pretendemos estar objetivos, no es información independiente. La información independiente no es objetiva, es partidiana, no sé yo, sí, de parte. Sí. Es que, pero la diferencia es que es clara la parte, es mi parte a mí. Puedo explicar cuál es mi parte. Google no explica, es la veritat, la veritat, la verdad.
Passa que el fet de ser crítics ja seria una alternativa, no? O sigui, jo entenc que tu dius una alternativa real no n'hi ha, però usar Google des de la crítica, és a dir, no, utilitzar Google a favor teu sense enganyar-te del que és Google, aquesta seria una certa alternativa, sí. No? És a dir,
que... Un ús responsable de Google, no?
Exacte, una cosa així, no?
Un ús crític.
Hemos hecho algo como que muchas veces nos ponen la pregunta, pero ¿qué hacemos? Hemos hecho un pequeñito trozo de código para jugar, para mostrar una perspectiva teórica de estilo de, y no una respuesta global. Fue un add-on, Firefox add-on, no sé cómo dice.
Una afegida que es del Firefox, sí.
Y que se llama Más Cookies.
¿Más Cookies?
Cookies.
Cookies.
Share your cookies. Es decir, que es como si tú vas al supermercado con la tarjeta de puntos fidelidad de tu madre y pide un chino y pide después de alguien otro para cada objeto que compra. Si tiene uno algo que share, compartir los cookies, a cada búsqueda la perfilación no es correcta.
Tú eres subjetiva.
Es subjetiva. Tú eres alguien diferente por cada búsqueda. Esa se marchó muy bien. Pero estaba un problema. Que a cabo de 3 meses tenemos algo como 40.000 usuarios. Y es decir que la policía llega a nuestra casa para tener los datos de los usuarios. El problema seria que tot el món hace su share your cookies.
Aquí hi ha gent que opina que Twitter pot ser l'alternativa a Google. És a dir, tots ho fem, ara, tu dius, jo busqué algo, vaig a Google
una
i dic...
Una cerca a temps real,
cerca, col·lectiva. Cerca, jo què sé, vull el llibre Lado Oscuro de Google, ¿vale? On puc trobar el Lado Oscuro de Google? Una alternativa seria Google, però una altra seria Twitter. Entrar a Twitter i preguntar. I que el col·lectiu humà de Twitter fos la resposta a la pregunta, no? És a dir, en aquest sentit, Twitter podria ser una alternativa interessant al Google, sí, perquè estaria basada en la subjectivitat humana, no? Què és tal cosa, no? I pap, que te conteste la gent, no? Sobretot si se creara una cultura de l'intercanvi a través de Twitter, no? Que no fos tan
teledirigit,
no? Sí, no? Però si n'hi haguera una cultura d'intercanvi, per què no? No? Pot ser Twitter?
No creo mucho en las soluciones real time. ¿No? Es decir que creo que la dirección es completamente la otra. La dirección es no real time.
Es frenar.
Frenar. Mucho menos y mejor.
Slow food.
Menos quantity slow food,
pero...
Slow net. Porque tenemos muchas informaciones. El problema es elegir las informaciones que tú quieres. El problema es, como decía alguien, la pregunta contiene la respuesta. Y si la pregunta no es interesante, la respuesta no es interesante. El problema es que si tú quieres el lado oscuro de Google, es que ya tú piensa en que puede ser hay un lado oscuro. Pero si tú no lo quieres, no lo tendré jamás. El problema es la pregunta, no es la respuesta.
Aquí Paul Virilio ha insistit molt els últims anys en aquesta qüestió, no? De que la velocitat és la gran crisi contemporània.
Dromologia, como se dice en...
No ho sé.
Dromologia és la lo que hace Virilio, sí, no? La, que... la velocitat dromos. La,
sí, sí, velocitat. Que és el gran però, drama contemporani és la velocitat.
Però
no?
El que tu deies ja té a veure amb això, perquè la resposta de gent en el Twitter a una pregunta teva seria molt més lenta que la de Google, lògicament, però seria, depèn de qui te la donés la resposta, més fiable. I per tant, en la mesura que és la teva comunitat,
completa, sí, sí.
La que tu t'has fet i la que tu més o menys reconeixes qui t'aporta la resposta, pues és més fiable, no? Ja és més lent, és una altra velocitat i és més col·laboratiu, no?
Sí, el que passa que en general la velocitat és extraordinària.
Yeah.
És, no... I tots parlem, no?, de com sí, frenar, sí, sí, com... Sí, sí. N'hi ha que frenar, no pot ser, és massa ràpid. Estem... En el món del periodisme ens passa cada dia, no? Allò, última hora, primera, sí. Jo, última hora, primera, jo, no? I és realment molt complicat frenar la velocitat, perquè és... el món va molt ràpid, és molt ràpid, molt ràpid, no?
No, i és això, vull dir, fa 4 anys van fer el llibre de Google i estan fent el llibre de Facebook, vull dir.
Sí, però si hacemos, si se avessimo fatto il libro su Google, si hubiéramos hecho el libro como un libro clásico de análisis del fenómeno Google, dentro de 6 meses
ya estaba,
ya estaba. La cuestión es ver si hay algo que puede, como pasa en el mundo de los ordenadores, de los hackers,
uh-huh.
Si hay un código, una metodología que puede ser portable, puede utilizarla para otras investigaciones, para otras búsquedas. Y creo que la cuestión no sea tanto... La respuesta, pero la pregunta y la cuestión no sea tanto buscar algo, sino, no, ¿cómo se dice? No trovare, ma cercare.
No buscar, no trovar, sino cercar.
No encontrar, pero buscar.
Sí, sí.
Y una cosa,
una búsqueda interesante.
Perdona, es que encara no fe l'anunci. Si algún oyente interés, www.virusedictorial.net. Perquè algú deu estar pensant, i on troba el llibre? www.viruseditorial.net.
Perquè si busques a Google no surt. És la d'escura de Google.
Poden provar.
No?
No sé.
No l'has provat?
No l'has provat.
Ara, luego surt.
En italiano no està... Perquè el títol en italiano seria The Dark Side of Google.
Ah. Això és italià?
Això és italià.
Sí, claro, sí. Perquè pues en Italia todo el mundo está muy filo inglés, por eso nos gustan los títulos,
bueno,
en inglés.
Sí, el título original en italià
está
en inglés.
The Dark Side of Google.
Pero el libro es en italiano.
El libro es en italiano. Pero el editor no quería hacer un título como eso y ha puesto como título Luce y hombre di Google.
Vale.
Luce, y no hay... Luci,
sí.
No hay luces, qué hombres.
Vale.
El título español es mejor.
Sí. Y en francés también lo he publicado.
Sí. La face cachée de Google.
La face cachée.
Paio Rivage.
Ara parlàvem, o parlaves, o has dit alguna cosa sobre els codis, o sigui, els codis oberts, per exemple, que utilitza Google. També utilitza els codis oberts de manera hábil?
Sí.
Sí.
Muy hábil.
Vaya.
Mucho. Porque el problema es como el código abierto, ya hemos escrito otro libro en italiano que se llama Open is not free. Uh-huh. Open no es free. Abierto no es libre.
Uh-huh.
Ese es el problema, es que abrir un código no significa hacerlo libre. Gratuito no significa libre. Etcétera.
Uh-huh.
Y Google toma los códigos abiertos, uh-huh, y lo encierra.
¿Los privatiza? O...
Sí, porque si tú utilizas, por ejemplo, no todos, uh-huh, pero por ejemplo, el servidor web de Google es un flavor, una versión de Apache.
Uh-huh.
Apache tiene una licencia de utilización dentro la cual puede... cerrar algunas partes. Eso es un problema. El public domain, algo que no tenemos en Europa, pero en Estados Unidos hay el public domain, es un problema porque no es viral. Virus es viral. En el sentido que el material que produce no puede devenir copyright otra vez. Es posible ganar dinero, es posible hacer negocios, es muy bien, pero no puede privatizarlo en el sentido de es mío. Lo que hace Apple, por ejemplo. Han tomado un flavor de Linux libre, pero demasiado libre, en el sentido de public domain, BSD, Berkeley Software Distribution, y l'han encerrado.
L'han fet propietari, son propietaris.
Y Google hace lo mismo con los códigos abiertos.
Això és l'internauta d'aquesta setmana. Estem acabant perquè ja pràcticament hem consumit tot el temps. Estem parlant amb Carlo Milani del col·lectiu Hipòlita, www.viruseditorial.net. Virus Editorial és la editora que ha traduït a l'espanyol El lado oscuro de Google, que en italià s'hauria d'haver dit The Dark Side of Google. És un italià curiós, un italià d'Itàlia ara, avui en dia. I també amb Saúl Gordillo i Martí Crespo. Tu tens alguna idea de cap a on camina Google? Perquè jo tinc una sensació de que aquesta búsqueda de l'hegemonia un dia explotarà. Perquè és tan exagerat que és... O sigui, acaba tornant fràgil, no?, el mateix producte.
Ya es muy está ahora muy frágil.
¿Sí?
Porque por ejemplo hay lo que decía Martín antes, con Facebook hay una real enfrentación, una real competencia.
Sí, sí, competencia.
Porque el escenario del futuro, del presente, del futuro no sé, pero el presente es lo que hacemos con los documentos, con los archivos. Y lo que hacemos con los archivos es de ponerlos sobre el cloud computing. Y Google es muy bueno en el cloud computing, pero Facebook puede ser es mejor, porque han hecho un acuerdo, un contrato con Microsoft, y por eso dentro Facebook, dentro de poco, podremos visualizar Office, todos los documentos de Office. Es decir, que no tiene necesidad de tener tu ordenadora con los archivos sobre tu ordenadora. Entra en Facebook y tienes todos tus archivos de manera que puede trabajar con otros, con tus amigos y todo el mundo. Eso es un problema real. Google tiene Google Docs, que es mucho mejor ahora, es el estado del arte de la posibilidad compartir online, pero Facebook tiene Microsoft.
Y muchos usuarios.
Eso es el presente. ¿Cómo no sé
cómo evolucionará?
Yo sé que sería mejor reflexionar antes de poner algo en línea. Si quieres poner algo en línea, es para compartir realmente. Tiene que ser algo a compartir. Si pones tus fotos de la vacancia, de las vacaciones, sobre Facebook, es importante saber que están a Facebook, no están a ti. Hay un contrato.
No, y que es propietario, pasa a ser propietario de
Eso
Facebook.
Es un problema, es la explotación primera, es un capovolge el capitalismo. No hay propiedad privada sobre Facebook. La propiedad privada es solamente la de Facebook.
Que pasa que aquestes grans empreses, possiblement en Facebook es veu més, per exemple, amb el tema que de la pel·lícula...
The Social Network,
gràcies, Martí. Es veu més el que tenen un gran problema, que segurament també afecta a Google, no? Que és que depèn molt de la percepció social. És a dir, Google hasta fa 5 anys era fantàstic, era guai, era xulo, era caram, quina cosa, no? De repent Google comença molta gent a dir què passa aquí, no? Facebook ha començat molt abans la gent a dir què passa aquí, no? Vull dir, i al final el negoci de Google i de Facebook és la la marca, tindre una marca agradable o no, no? I aquesta és la seva, el seu problema, segurament, no? Que depenen molt del que la gent és, de com, de la visió que té la gent de la percepció.
Paradoxal,
sí.
Paradoxal, porque en efecto lo que nos quiere Google y Facebook mucho más es la construcción de nuestra identidad digital. Y lo que hace Google y lo hace mucho más Facebook con nuestras identidades digitales es de construir su propia identidad. Y su identidad tiene que ser muy, muy agradable, como dice. Es difícil porque la gente no es claro lo que piensa. No es,
sí, pero puede pasar un día un incidente que, por ejemplo, la película Social Network ha provocado un número de gente que ha abandonado Facebook después de ver la película. Sí. No? Sí. Palto, yo aquí, ¿amb qui? És a dir, que pot passar un dia un incident que acabi amb una part del suport. L'excusa.
Qual és l'alternativa? No ho sabem.
Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana. Hem estat parlant aquesta hora amb Carlo Milani del col·lectiu Hipòlita, que acaba de publicar el llibre, acaba de publicar la versió espanyola del llibre El lado oscuro de Google. Ho hem gravat dimarts i avui el presentaven a la Universitat Lliure la Rimaia, a Barcelona. Gràcies, Carlo, per tota l'explicació i per la paciència lingüística. També està ara aquí cadascú parla com vol, és una regla d'or. Saúl, gràcies com sempre per aguantar el final de campanya, que no passi res. Martí Crespo, com sempre, moltes gràcies, i als oients ens trobarem la setmana vinent aquí a l'Internauta.
L'Internauta, el fem perquè podem.